La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 en punt del matí, estem a 2 de març i l'atur ens deixa una xifra no massa bona. Puja un 0,30 al febrer en taxa mensual, però baixa un 21% respecte al febrer de l'any passat. I dic jo, senyors, això és lo normal. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Pues claro, és dir, baixa un 21% respecte al febrer de l'any passat, perquè faltaria més, perdó, en febrer de l'any passat sabem com estàvem, senyores. Estàvem en plena efervescència de començar a vacunar, no?
En cap de setmana no podíem passar ni del pont de l'Ermita.
Estaven tancats l'hostaleria, els serveis d'hostaleria estaven tancats, centre comercial, nosaltres així estàvem patint el que jo vaig anomenar el segon confinament, però podent treballar i anar a l'escola, no?
Per tant, no m'agrada gens este dato, perquè claro, que et diguin després en el dato va fer-lo bo un 21% respecte a febrer de l'any passat, no. Diuen que la Comunitat Valenciana comptabilitza 1.087 aturats més que en el mes de gener. Això no me fa ni pisca de gràcia. I si anem a Castelló, pues són 727 persones les que durant el mes de febrer s'han incrementat en l'atur. On augmenta i on baixa l'atur? Bueno, pues les xifres ens diuen que l'atur baixa en el mes de febrer en construcció, per exemple. És que tinc les dades així i volia exactament en construcció, en serveis d'hostaleria, que ja sabeu vosaltres que ara ja ens donen un poc més de mànega ampla per a poder contratar en este àmbit, no? Baixa sobretot en construcció i en hosteleria. Però que hagi pujat en respecte a l'any passat, a mi s'ha dada no m'he servit, no sé, a tu, Maria.
No, totalment, Susana, perquè no és unes dades fidedignes, no? Ens tindríem que traslladar a lo millor fins al 2020 per poder fer una comparació com tal de les dades de l'atur del mes de febrer. També sabem que el mes de febrer, no sé si és el mes de febrer o és el mes de març, no? Perquè les rebaixes actualment es desvirtuen un poc, però són mesos un poc conflictius, no? Perquè són les persones que acomiaden després d'aquestes campanyes nadalenques on es contracta tantíssima gent en el sector dels serveis, no, Susana? I que són, al fi i al cap, contractes temporals.
Efectivament, són en serveis i en agricultura on puja i en col·lectius sense ocupació anterior. És a dir, la gent que no té ofici és la primera que se'n va al carrer. Puja en construcció i en indústria i per grups d'edats baixa en els majors de 45 anys i puja en el tram entre 25 i 44 anys i en els menors de 25 anys, els que no tenen ofici, és a dir, la gent que al final encara no està o no està desenvolupant per la que s'ha preparat, perquè imagina't, n'hi ha quantitat de gent que està treballant en un sector servici com és l'hostaleria, però que no ha acabat la carrera o encara no té suficients punts com per entrar.
O que no ha trobat res de lo seu encara, no? Que li siga de profit, també passa això.
També baixa entre homes i puja entre dones.
Dada curiosa també, com sempre, no?
I les 15 comarques de la Comunitat Valenciana, la que més ha baixat és en la Marina Baixa, i ha pujat en el Racó d'Ademús, i per províncies baixa en Alacant, i puja en València i en Castelló. Ni cachis la porra. En fi.
Sí, veurem, no?, com es desenvolupen també aquestes xifres, no?, de l'atur. També veurem les conseqüències d'aquesta reforma laboral, potser a partir del mes de març.
Això jo crec que en el moment en què s'aprova la reforma laboral
i s'ha pujada del salari mínim interprofessional,
aunque diuen que no, que no ha influït, o almenys ja no han posat el focus sobre això.
Sí,
i
volem,
pel que
no?
fa al nombre de treballadors protegits per ERTO vinculats a la pandèmia, febrer ha tancat en 6.320 persones en la Comunitat Valenciana, mentre que en el conjunt nacional el mes ha acabat en 101.736 persones, uns 4.000 menys que al gener.
Sí, recordem que els ERTOs encara continuen en marxa, estaven previstos que s'acabaren ja, no? Però és veritat que els han donat com un mes de marxa perquè les empreses, no?, facin pues el seu abastiment, no?, de lo que tindran que fer després d'aquest final dels ERTOs, Susana.
I també l'afiliació de la Comunitat Valenciana ha pujat en 6.179 persones, al febrer un 0,31% més que la taxa mensual, és a dir, que en gener. I en comparació anual l'increment ascendís a 108.806 persones, un 5,76%. En fi, són dades, les xifres es ballen un poc al cap.
Sí, a més, Susana, veurem també si la guerra d'Ucrània s'allarga un poc més, si podria afectar algun tipus de sector nostre econòmic i les sancions interposades a Rússia, perquè són molts els sectors, no?, que a lo millor tenen economia a més a fluïdesa, no?, i que a lo millor també es podien veure certes empreses o certs sectors que baixen la
com per exemple,
el seu ritme.
Si la indústria ha pujat, que és la ceràmica, i ens veiem afectats per la guerra, això que ha pujat baixarà, evidentment és així, no?
No, i fins i tot, per exemple, no, avui hem vist també en mitjans de comunicació que parlaven de que aquesta incertesa per la guerra frena de nou les reserves dels viatges i ha provocat les primeres cancel·lacions, no? Pareix que el turisme no puga acabar de reflotar perquè quan a lo millor baixava l'incidència de Covid ve Omicron, i quan ve Omicron ve aquesta guerra d'Ucrània, no? O sigui que veurem, perquè és un altre dels nostres motors principals, sobretot per a donar de menjar a les agències de viatges, no?, al fi i al cap.
En fi, en aquestes dades que han iniciat, pues bueno, van iniciar ahir, les hem comentat avui de l'atur, vostès mateixa juzguen les xifres que les han donat i el fet de que l'atur, encara que siga a mig punt, hagi pujat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila Real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat El Arbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Ara sí, Maria, notícies?
Vale, comencem. Xifres Covid. Sanitat notifica 2.518 nous casos de coronavirus en la vesprada d'ahir dimarts. 216 nous casos a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 877 persones ingressades, 82 d'elles en les UCIs. Són 109 estan hospitalitzats als hospitals castellonencs, 8 encara en les UCIs i s'han notificat 16 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, totes elles del mes de febrer, excepte una persona que va morir al gener. O sigui que pareix que costa, no?, notificar les defuncions, perquè des de gener és que ha passat quasi un mes, no? Sí. Que per cert, bona nova, perquè la gripalització del Covid continua i els contactes estrets ja no hauran de fer quarantena si hi ha un infectat a la seva casa, i si s'ha acordat en l'última reunió de la Comissió Interdepartamental, i serà norma d'aplicació en tot el territori nacional a partir d'aquest dissabte. D'aquesta manera, l'aïllament social s'aplicarà només a les persones que donen positiu, mentre que es deixa a la responsabilitat personal dels contactes estrets perquè reduïsquen els seus contactes socials en cas de tindre sospitats de ser portadors del coronavirus.
Una novetat que se fa ara en aquest moment ja oficial, és novetat dir-lo públicament, però que de ben segur hi ha molta gent que això ja ho està posant en pràctica des de fa temps, eh?
Pot ser, no, Susana? Bé, Susana, ara parlem del canvi de jornada escolar, perquè Educació fixa el calendari per als centres que decidisquen iniciar la tramitació de canvi de jornada escolars. Els centres tenen fins al 15 de març per a sol·licitar el procediment i les famílies dels centres autoritzats votaran l'11 d'abril. La tramitació haurà finalitzat abans que s'iniciï el procés d'admissió per als cursos per al curs 2022-2023. Recordem, no?, que les famílies no estaven molt a favor de que es fera ja, no?, perquè volen més informació. Doncs bé, té que fer el tràmit, Susana. Ara parlem de política, sobretot de les joventuts socialistes, perquè Falomir destaca l'important paper de les comarques de Castelló en la nova executiva de joventuts socialistes del País Valencià. El secretari general del PSPB de la província ha felicitat al nou secretari general de les joventuts socialistes, que serà Benjamí Mompó, i els nous integrants de l'executiva pertanyents a la nostra província. província. Els vaig anomenar perquè ens anem familiaritzant amb aquests noms i vos pareix bé, no? Formen part d'aquesta nova executiva Iziar Lafita, que serà sotsecretària general i d'Educació, Iñaki Conejos, secretari de Màrqueting i Campanyes, Kevin Ross, secretari d'Economia Digital, Innovació i Next Generation, Tomás Mínguez, secretari de Memòria Històrica, i Lara Guadix, secretària de Drets Humans i Agenda 2030. Susana.
Familiaritzem-nos en aquests noms.
Sí.
I així sabrem les pròximes eleccions com van cada un distribuint aquest mapa per a presentar-se en cada comarca o cada... més en cada població, no?
Sí. Ara parlem de la Diputació perquè l'equip de govern proposa l'aprovació d'una declaració institucional de condemna a la invasió russa i suport al poble ucraïnès, com ha passat en altres administracions públiques, Susana. Uh-huh. I ara ens n'anem a Benicàssim perquè posa fi a la temporada d'accés de gossos a les platges del municipi. Durant 4 mesos, des de l'1 de novembre fins a l'1 de març, els cans han pogut gaudir al costat dels seus amos del litoral del nostre municipi, complint amb això una demanda i un dels nostres compromisos, ha indicat l'alcaldessa Susana Marqués, que ha afegit que després d'un balanç positiu de la mesura ara toca preparar les platges davant l'inici de la temporada i l'accés dels gossos a les platges es reprendrà de nou a partir de l'1 de novembre, o sigui, encara té que ploure, Susana, no? Fins a l'1 de novembre.
Ja, però la gent volen que vagin fent-se a la idea, no?
Sí, 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 correcte, Susana. Ara parlem del Partit Popular d'Almassora perquè ha sol·licitat habitar l'alberg de Santa Quitèria per acollir a famílies ucraïneses, a més també han fet recollida d'aliments i medicaments a la seua seu, no? Com moltes altres organitzacions, imagine, no? Que com així també han habilitat el nostre alberg per a aquestes idees, no? Ja saben vostès que ahir va vindre el portaveu de l'equip de govern per parlar d'aquestes noves mesures que van decidir després d'aquesta junta de coordinació de govern extraordinària, no, d'aquesta junta de portaveus municipals extraordinària que va convocar l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, per decidir, no, diguem, aquestes mesures noves davant la guerra d'Ucrània, Susana.
Per cert, no sé si tornes a abordar el tema de la guerra, Maria, en alguna notícia?
No, me queda un apunt final, però si vols dir-te lo de la guerra.
Sabeu allò que diuen que la bomba de buit o termobàrica, sabeu com funciona?
No.
Però ho sentit, no? Que estaven tirant bombes buit, de buit
sí.
O vale. Vull que senqueu exactament com funciona. Aquesta bomba aspira l'oxigen de l'aire circundant per a generar una explosió d'alta temperatura que sol produir una bomba expansiva capaç de vaporitzar cossos humans.
Imagina't.
És dir, quan parlem, sí, estan tirant bomba de buit. No va buida.
Ja.
Té una funció i és vaporitzar coses humans. Val, Maria, ja pots continuar.
És increïble, no, Susana? Bé, l'únic que em quedava a dir és que la nostra pàgina web, ja saben vostès que tenim moltes... moltes notícies, no? I moltes notes de premsa que ens arriben de totes parts i estem començant a penjar ja les programacions del 8M dels ajuntaments que han anat confirmant-lo perquè la gent puga anar visitant la nostra pàgina web. Són localitats com Borriana, Orpesa, Almassora, Moncofa i fins i tot Castelló de la Plana. Anirem actualitzant-lo i anirem informant, no? I intentarem parlar per saber com cadascú d'elles com afrontaran aquest 8 de març i què es farà.
Pues en aquestes notícies passem a esports.
Estàs a la 92.2 FM.
Yeah. Ara a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'Avinguda Pius 12-73.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea.
Ara sí, Víctor, ixes notícies de futbol que tens que portamos, sí. Però futbol i esport, vull que m'ho dones de tots.
Bueno, avui tenim que juga el Villarreal femení el partit de Copa de la Reina a les 6 de la vesprada. Podeu anar a l'estadi a mirar el camp o també en la tele pública, al televisió, en Teledeporte. I després sembla que ja tenim comprador per al Chelsea. Ahir ja se va començar a rumorejar que el vol vendre ràpid el club, Roman Abramovic, que hi ha 4 persones que podrien haver pujat per el club i la que millor ho tindria és Hans Hörg, vist un bilionari suís de 86 anys, que és el president d'una multinacional que fabrica, pues, quan aneu al pediatra que eres xicotico que te fiquen el palet de fusteta, pues, fabriquen tot aquest tipus de materials.
Bueno, pues...
Lo único que llama un poco la atención, la edad del señor. Porque si tengo 86 años, lo normal es que de así 2 o 3 años el club tenga una otra venta.
Escolta, ya tiene esa edad que está mejor que tú y que yo, ¿eh? Cuidado.
Ya, pero yo en segones.
¿Uy?
Que no le la venuda a un chove norteamericano, por decirlo de alguna manera. Que tiene una opción de que a lo mejor de así 3 o 4 años, si la cosa está cambiada, él puede recuperar el club.
Sí, es como un
cógemelo,
depositario.
Cógemelo mientras yo
aguántamelo.
Espero, ¿no? Sí, aguántame el vaso, correcto.
El que pasa es que has tenido que hacer la intervención, si no, no hemos agredido la segunda intención.
Claro,
porque Víctor es muy honesto.
Ahora, claro, sí, sí.
Dita eso, pausita de publicidad y el primer convidado.
Baila, baila como un terremoto. Baila, baila como un terremoto.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿No encuentras coche? En Alobagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor.
Avui és dimecres de cendra i per a parlar de dimecres de cendra avui tinc un capellà de Segorbe Castelló, un capellà nascut en Vila-real, ell és Manolo Martín Emot. Molt bon dia.
Bon dia.
Mire, jo, si me permet vostè, m'agrada dir-li pare.
Com vulguis, però a mi m'agradaria més que parlares de tu.
Que parlar de tu.
Que me parlares de tu, sí.
I que li diguera per el nom, no? Que sí. Te diga per el nom, Manolo,
sí,
no?
Sí,
sí. Si me permetis, Manolo, jo me'n vaig sempre a... Què vol dir el dimecres de cendra? Bueno, pues jo me'n vaig a consultar què vol dir el dimecres de cendra. I el dimecres de cendra era la imposició de les cendres en ixe dia, en el dia d'avui, el dimecres de cendra, és una antiga tradició hebrea. Els judíos se cobrien de cendra després d'haver fet pecat com a reparació per algun aconteciment senyalat. I en esta, i fent esta pràctica, i d'esta forma, la pretensió que tenien era apropar-se més a Déu, i aixina era una forma d'arrepenir-se a través de l'arrepentiment. Ara, això és el que ens diu, això és el que quan entrem i preguntem per este dia ens diuen en una Wikipedia, no? Què ens diu Manolo, el capellà?
Bueno, la qüestió és que són dues coses diferents. Una cosa és dimecres de cendra i l'altra cosa és la cendra. La cendra sí que té ixe origen que tu has dit, que des de tota la tradició bíblica, inclús en pobles que no eren del poble de Déu, sinó en Nínive, per exemple, pues, quan se'n va predicar allí Jonàs, pues, va dir que el rei se va vestir de sac i se va ficar cendres per a significar que n'hi havia una actitud de conversió. O sigui, era un signe extern per a indicar algo intern. O sigui, s'utilitza la cendra per a dir reconec la meva realitat, que és pobra, que és pecadora, que és no res, i entonces me vestig de cendra perquè vull canviar, vull iniciar un camí de conversió. Aquest símbol que està sempre en la tradició bíblica s'utilitza el primer dia de la Quaresma, que és el dimecres de cendra. O sigui que el dimecres de cendra antigament en el poble jueu no existia perquè no estava dividit, diríem, el temps de les coses que vivim en la Iglesia, pues no existia. Ara, el símbol sí, i la Iglesia l'utilitza també perquè té aquesta tradició i aquesta arrel bíblica per a demostrar que avui els cristians ens reconeixem pecadors, ens reconeixem que moltes vegades no arribem a l'altura, i entonces diem, fiquem aquest símbol de la cendra en el nostre cap per a indicar que volem transformar-nos, que volem canviar la nostra manera de vida, volem convertir-nos, convertir.
El significat de lo que és el dimecres de cendra, segons diuen la costum antiga dels catòlics, era un dia d'ajuno, abstinència dels fidels, de la gent que seguim la tradició, i s'apropaven a l'altar antes de la missa per a que el sacerdot els marque i s'assenyala en la creu, en les seues fronts, que s'obtenen després de cremar aquestes restes de palmes beneïdes en el diumenge de Rams, no?
Sí, sí. Normalment se sol fer així, és cendra, però la majoria s'utilitza les palmes o el que se va utilitzar en el diumenge de Rams de l'any anterior, com ja està sec, però entonces s'utilitza, ja estan beneïdes, perquè els rams i les palmes ja estan beneïdes ja, no? Però bueno, encara que fora un altre tipus de cendra, pues, també se beneixen en aquest moment abans d'imposar-lo als fidels, no?
I també diuen que d'acord en el directori sobre la pietat popular i la litúrgia, el gest de cobrir-se amb cendres, un símbol d'humilitat, com bé vostè ha dit, i de reconèixer la pròpia fragilitat i mortalitat que necessita ser redimida per la misericòrdia de Déu. Però el signe de la creu?
Sí. El signe de la creu és un poquet el fet de que nosaltres reconeixem en la creu el símbol del gran amor que Déu té als homes. Entonces diríem quasi tot el que fem, pues, és moltes vegades en este senyal, no? Ahí també té la importància de recordar-nos de que per la creu Crist ens ajuda a viure d'una altra manera, i això és el canvi radical que intenta la Quaresma, per a que arribant a puguem arribar a la Pasqua, pues havent sentit que ens hem transformat en el Crist, no? Morint un poc al nostre pecat, a tot allò que ens impedís viure com a fills de Déu i germans dels altres, per a ressuscitar amb Jesús a aquesta vida nova que ell ens proposa, que és viure com a fills de Déu i viure com a germans els uns dels altres, perquè si reconeixem que Déu és pare de tota la humanitat, de tots els homes i dones del món sencer, pues, els que són fills del mateix pare són germans i ens hem de comportar com a germans, no?
Imagines, si vostè que se troba en una persona que té curiositat per saber per què acudixen i per què tenen tanta fe, per què acudixen en aquest dia a que els posen la creu de Sandra a la front, una persona que no mai ho hagi viscut o que per, no tinga aquesta tradició.
Sí. Jo et diria que el dimecres de Sandra és important perquè és l'inici d'un camí, és l'inici del camí quaresmal que ens conduís a la Pasqua. En principi, jo diria que no té un sentit en si mateix, sinó que és important per aquest inici del camí quaresmal que acaba el dia de Pasqua. Jo diria, en aquest sentit, per a poder
diria,
situar-nos, clar, no? És a dir, la Pasqua és una festa tan important, no només per als creients, no només per a l'Església, sinó per tota la humanitat, que nosaltres la preparem durant 40 dies i la festegem durant 50. O sigui, perquè després de Pasqua, hasta el dia de Pentecostés, que dura 50 dies, i és com si fos el mateix dia de Pasqua, no? O sigui, que és, entonces, la importància que té el dia de Cendra, dimecres de Cendra, és precisament que és l'inici d'aquest camí que ens ajuda a convertir-nos i a experimentar un poquet que nosaltres reconeixem la nostra realitat de pecat, de poca cosa, pues, volem convertir-nos a Déu, i això és el que se mos diu avui, no? Convertiste i creu en l'Evangeli. És una fórmula. L'altra era l'antiga que dia recorda que eres pols i pols te convertiràs, no? Però quasi la majoria de capellans avui en dia utilitzem aquesta que t'ha dit antes, no? Convertiste i creu en l'Evangeli. Entonces, convertir-nos a l'Evangeli significa un canvi de tota la persona, de tot el que nosaltres som, del nostre pensament, del nostre sentiment, de les nostres actituds, de la nostra manera de ser i d'actuar.
En definitiva,
no?
Seria cremar tot el que ara, el pensament que tenim, i obrir-lo
a la realitat de Déu. Entonces, deixar-nos il·luminat per aquest Déu que ens estima tant, que dona la seva vida per nosaltres, i entonces la cosa és que nosaltres també, en certa manera, participem d'aquesta mort del Crist per ressuscitar en ell a una vida nova, una vida diferent, no?
Mire, i jo, quan a nit ho reflexionava en casa, la meva filla me preguntava què pense jo quan vaig aproximant-me a que me posen la creu. I clar, lògicament, cada un té el seu pensament, però la pregunta li feia a vostè. Què aconsellaria vostè que ara anem pensant la gent que és del seu banc hasta que acaben posant aquesta creu?
Jo crec que és este desig d'expressar que volem, o sigui, d'una manera externa, que volem comprometre-nos un poc en el fet de dir, vull que l'Evangeli siga important en la meva vida, i veig en aquest gest que necessita un canvi, una transformació, i la compartís amb els meus germans creients que estan allí per això, i que realment pues, el que m'interessa és reconèixer la meva realitat per a transformar-la tal com Déu vol, perquè diríem la talla humana que ens dona Jesucrist, nosaltres la majoria no la donem. Entonces, és aproximar-nos a ell, veure, diríem, com quan érem xicotets, que m'has fet, que ens diu, ja te guanya, i tu cada te ficaves de puntilletes per dir que sí, que ja sóc gran, no? Pues, a on li arribem a Jesús en aquesta mesura humana? Pues, entonces, és això, acollir, anar pensant que volem aproximar-nos a Jesús per a que nosaltres també puguem donar aquesta talla humana que ell dona. I això és la conversió, i això és la transformació que ens ajuda a realitzar la Quaresma. morint a totes aquelles coses que vos impedixen viure com a fills de Déu i germans entre vosaltres, per a ressuscitar aquesta vida nova que
Diuen que les guerres no estan a l'exterior sinó en l'interior de cada un, és dir, i avui tenim la possibilitat de ser tots una unitat. Al final, el que fa mal recibís mal, per tant, sí que tindríem com a acte saber exactament el que anem a fer, és dir, que anem a una transformació. Anem a que tots pensem dins en que vostè sap que en aquest moment hi ha una guerra en marxa.
Sí, sí, està clar, està.
Ho sabem tot el món.
Patim per aquesta realitat.
Per aquesta guerra. Per tant, canviant-nos cada un de nosaltres, morint en l'antic, avui podem aproximar-nos en aquest pensament.
Efectivament, o sigui, la qüestió és que les estructures, diríem, els estats o els pobles tenen que canviar, però si no canviem el cor, sempre queda ahí la resta, i quan podem, pues, entonces, i si jo poso els meus interessos per damunt dels interessos dels altres, pues això és, entonces, bueno, anem a, diríem, per camins de mort i per camins de confrontació, no?
Sí.
Per això diríem que n'hi ha tres coses que avui se mos diuen que hem de practicar durant tota la Quaresma, que és, tu vos havies dit i també, o sigui, que són símbols externs que expressen una realitat interna. És a dir, per exemple, quan una persona besa a una altra, el bes en si que és no res. Ara, la persona a qui beses o abraces sap que l'estimes. I això és el símbol extern de l'expressió de lo que tu vius internament, de l'actitud interna que tens respecte d'aquesta persona, no? Pues així mos diu, primera, dejuni. I entonces dejunem de menjar. El dejuni significa això, però més que del menjar, o sigui, això és un poquet el fet extern, que el que vol dir és que nosaltres volem dejunar de totes aquelles coses que mos impedixen estar pròxim als demés. I considerar-los un germà, considerar-los que són fills de Déu com jo i que, per tant, jo me tinc que comportar en ells. Entonces, dejunar. I això, pues, seria dejuni i abstinència. Pues, l'abstinència en si mateix, pues, és una manera de dir que nosaltres volem abstindre-nos de tots aquells pensaments o de totes aquelles actituds que m'allunyen dels demés per a aproximar-me, això és el canvi, això és la transformació, això és la conversió, però ho expressem en un fet extern, però per a manifestar aquesta voluntat interna, no? Entonces, això és una de les coses que se mos diu avui en l'Evangeli que llegirem a la missa, se diu dejuni. Després, limosna, almoina, que nosaltres diem, però limosna. Entonces, què vol dir? És oferir als altres de lo que jo me prive. Jo me prive d'egoisme, dona solidaritat. Jo dejune d'estar ofès, dona perdó. Entonces, jo dejune d'individualisme, pues, diàleg, o sea, m'entens? Però claro, això ho expressem d'una manera externa, que és, pues, millor no menjant carn, no menjant, però lo important no és el símbol, és lo intern.
Claro.
Entonces, i això és la realitat que vosaltres hem de procurar. El dejuni, l'abstinència, la limosna, són signes externs que expressen el que nosaltres hem de fer i el que Déu vol i espera de nosaltres, no? Que nosaltres visquem com a germans, fills seus, que no excloguem a ningú.
Com una única unitat.
I entonces, per això, és la tercera cosa que se mos diu avui, és necessari viure en comunió amb Jesús, viure en comunió amb Déu, i això és necessari a la pregària, no? O sigui, que avui se diuen aquestes tres coses. O sigui, la cendra és el símbol extern del voler canvi, i per canviar, que és abstindre-nos de tot allò que ens impedís viure com a germans dels demés i fills de Déu, abstindre-nos de totes aquestes actituds, donar com a limosna als demés allò de lo que dejunem, d'egoisme, d'individualisme, d'estar, sentir-nos que som millors o més que els altres, per a oferir als altres aquesta realitat que ens ajuda a estar en ells, no? I per això fa falta estar en contacte, viure en comunió amb Déu i en Jesús, i això és la pregària. Si nosaltres escoltem moltes vegades quan Jesús, l'Evangeli ens diu que prega moltes vegades, és per estar en sintonia en Déu, per a no desviar el camí. sinó, diríem, depurar el pensament i les actituds internes per a respondre a allò que Déu vol. Doncs nosaltres hem de fer el mateix, no? Que Déu vol que nosaltres visquem com a germans, pues hem de depurar i hem de fer dejunar, abstindre-nos, donar limosna, però lo fonamental és que estiguem units a ell, i això se fa en la pregària, no?
Manolo, vostè, tu esta vesprada en quina parròquia?
Farem allí a les Alqueries, a la parròquia de la Mare de Déu del Niño Perdido.
Serà a quina hora?
A les 7 de la vespre. A les 7 de la vespre serà això. La qüestió és que hem de viure, intentar viure l'autèntica Quaresma, que no se queda soles en les coses, claro, externes, sinó és que per ajudar-nos l'extern té que ajudar-nos a viure en profunditat l'intern, i això és el que és l'autèntica Quaresma. Per exemple, el Papa, pues, també en un missatge que escriu tots els anys, enguany, ens diu tres coses que jo crec que són perdó, importants. Diu: el dejuni prepara el terreny, la pregària rega, i la limosna és el fruit. És el fruit de que aquesta semilla, aquesta llavor que la paraula sembra de nosaltres i que nosaltres mantenim per mig de la pregària, es fa realitat i se concreta en aquest acte de fraternitat, no de caritat. O sigui, caritat és amor, no? Però nosaltres moltes vegades com utilitzem tant, ha donat una caritat, és com si donàrem dos perres. No, tracta d'això. Se tracta de donar-nos nosaltres mateixa. I entonces diu, la caritat, l'amor, és el que se concreta i estil que volem, i estil nou que ens proposa Jesús, no? Per això mos fem aquest acte de dejunar per a donar com a limosna als demés el fruit del nostre dejuni, i això necessitem estar en sintonia amb Déu, no?
Manolo Martínez Bot, capellà de Segorbe Castelló i actual capellà de la parròquia de la Nostra Senyora de les Alqueries de la Virgen del Niño Perdido. Ai, ja m'estava jo així liant. Moltes gràcies per haver estat, Manolo, i haver-nos explicat el que és la Quaresma, també explicar, eh? A mi, per lo menos, m'omplit, i suposo que els oients també.
Espero que sigui...
Que no sigui l'última vegada que vinga, eh?
Bueno, pues ja, quan ja vosaltres direu, pues així estarem. Col·laborarem també un poquet en el que siga necessari.
En el que faci falta.
En el que faci falta.
Endavant. Moltes gràcies.
Vale, igualment, gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 2041.
Resulta que si te quería, te estaba buscando en alguna otra vida. Si fue para tanto, aunque tú me digas que no. Me asusta el paso de los días. No sé si he llegado donde yo quería, o si debería saber ya quién soy.
Bueno, i este matí ens trobem un titular que diu que la gasolina no dona tregua i que omplir el depòsit en Castelló costa alrededor de 90 euros. Per a que ens confirme si és, això és una realitat, aquest titular que hem llegit, tinc a Quico Godoy. Ell és propietari i gerent de l'empresa Vehicles. Són estacions de servici. Buenos días, Quico.
Buenos días.
Realitat? Cuesta 90 euros llenar el depósito?
Sí, es una realidad. El precio está muy alto y parece que de momento no vaya a parar. Entonces cada vez cuesta más llenar cualquier depósito.
En este caso, todo esto es consecuencia de, bueno, de las noticias que nos llegan y de la guerra que está en marcha. A ustedes les van subiendo cada vez más el precio, ¿no?
Evidentemente, sí.
En este momento, previsiones... ¿Tienen en las estaciones de servicio de poder llegar a regularizar el precio o la sensación que tienen es que esto va a ser imparable?
Nosotros desde las estaciones de servicio no tenemos ninguna capacidad de regular estos precios. Nosotros, en lo general, cualquier estación de servicio, aunque mucha gente se cree que no es así, vamos a un margen fijo, no a un porcentaje. Entonces a nosotros se nos, no es que se nos marque, se nos aconseja un precio, ¿vale?, para estar en el precio de mercado. Entonces es el que hay que poner para estar con la media de toda la red de todas las estaciones. Evidentemente hay unas que son, no tienen bandera, que son algo más baratas, pero últimamente sin marca o con marca estamos todos a un precio muy, muy elevado.
¿Los márgenes ajustados?
Sí, los márgenes, nosotros, como te comentaba antes, Susana, vamos a un margen fijo, es decir, X céntimos por cada litro que sale de la manguera, no vamos a un porcentaje. Claro. Mucha gente se cree que tenemos un porcentaje, entonces, claro, la gente dice, estás ganando mucho dinero. No, no es así. Todo lo contrario. Como la gente no suele poner litros, sino que pone euros, de hecho, la media suele ser unos 30, 32 euros de media, cada vez está subiendo más el precio y entonces con esos 30, 32 euros nosotros vendemos menos litros.
Claro, a esto hay que sumarle estos dos años, casi medio, del parón que ha habido, ¿no?
Sí, está siendo bastante duro, sí, porque el parón fue brutal para todos, no había movilidad, no se vendía, aunque la gente también piensa que no, igual hay que repostar. No se trabajaba, no se salía de casa, claro. Incluso luego cuando se empezó a trabajar la gente hacíamos lo mínimo, casa, trabajo, trabajo, casa, y ha sido un tiempo muy duro. Ahora que parecía que estaba empezando un poquito a haber más consumo, porque la gente ya tiene un poquito más de alegría y ya quiere salir y disfrutar, nos encontramos con unos precios muy altos y ya en esta última semana lo que todos sabemos, que estamos todos pues bastante asustados con qué pasará si el precio... De momento no tiene ninguna pinta de que vaya a bajar, todo lo contrario.
Entonces, bueno, hay que decir que son todo, no son multinacionales, por lo tanto, ustedes son los más afectados en este caso. Aparte del consumidor, cada vez el tiene que ser el margen más ajustado.
Uh-huh, así es por el precio. Por el precio, porque salen menos litros, vendemos menos litros, aunque la gente, tú puedes ver un día la facturación de un día y es elevada porque vendes un producto caro, pero al final lo que se resume en litros cada día es menos y cada día menos. A medida que vaya subiendo el precio, nosotros, por desgracia, vendemos menos siempre y cuando, como la gente hace, se reposte en euros. La gente, la media, como te decía antes, son 30-32 euros y es raro, aunque hay gente que lo hace, pero el lleno no se suele decir.
Claro, porque la sensación que tenemos es que en las gasolineras, con la subida, hace bien de explicarlo, como que el margen siempre se lo lleva el gerente, el dueño, el propietario de la estación de servicio. Usted ha dejado claro que no, que tienen un margen que está establecido y que cada vez es más ajustado.
Ajá.
Al final, ustedes tendrán que competir en servicio, en productos que ustedes pueden ofrecer al cliente para que vaya a sus estaciones de servicio, ¿no?
Así es. Nosotros, por ejemplo, una de las estaciones que es la de Villarreal, pues sí. Ahí siempre tenemos un detalle con los clientes que repostando X euros, no litros, repostando X euros, pues se le da un lavado gratis. Intentamos tener el servicio de atención en pista. Y eso siempre ha estado bastante bien valorado por el cliente. Pero bueno, dada la situación, está siendo complicado y está siendo duro trabajar por lo que estamos, simplemente por el precio y por de dónde salimos, que es de la pandemia, y no conseguimos levantar cabeza ni nosotros ni nadie. Es toda la red. Toda la red está cada vez notando que va bajando poquito a poquito la venta de carburante.
Después también se habla, yo si usted quiere pronunciarse, esto es algo que le dejo a su libre albedrío, los surtidores low cost que ya representan un 15% de la provincia.
Sí, sí, así es. La low cost vino ya hace unos años y ha venido para quedarse. Es un modelo de negocio un poco diferente a los que tenemos bandera, ¿vale? Uh-huh. Venden sus productos, venden un servicio diferente y un precio diferente. Pero bueno, hay clientes que han elegido ese tipo de servicio y ahí se quedan. Algunos van, algunos vuelven, como todos. Algunos van a bandera, luego se van a probar a low cost, otros se quedan, otros vuelven.
Claro, usted aquí no se ha mojado. Yo le tengo que decir que cuando yo personalmente me atrae el ahorrarme unos céntimos de euro, porque al final es unos céntimos, luego es posible que lo paguemos en reparaciones, ¿no?
Así es. Mucha gente, clientes nuestros, nos han demostrado, o sea, nos han dicho que sí, que al final pues han notado algún fallo en, sobre todo temas de inyectores en coches modernos, ¿vale? Y luego los consumos. No se puede, aunque sigue siendo carburante, el precio está en algún sitio. No se puede comprar un carburante de una estación de servicio con bandera a una que no tiene ninguna bandera y vende muy por debajo. Entonces el precio tiene que estar en algún sitio y suele ser, no en la calidad que alguna, entiendo que también, sino sobre todo en el tipo de aditivo que lleva el carburante, que eso hoy se nota bastante.
Otra cosa que tampoco hemos tenido en cuenta es que cuando sube el precio del carburante afecta a la venta porque la gente decide no coger tanto el coche. ¿Han bajado las ventas?
Sí, bastante, bastante. La gente está recortando de todos los sitios, la gasolina y el gasoil está alto, el pan está alto, cualquier supermercado, la cesta de compra se ha disparado por todos los sentidos, la luz, el gas, todo. Entonces la gente, estamos recortando de donde se puede, pues hay que conducir menos, se conduce menos, se quiere trabajar en un coche, pues se hace así, y si el fin de semana te queda un cuarto de depósito, pues te lo guardas para el lunes y el fin de semana te das un paseo.
En fin, más claro no lo ha podido decir. Kiko Godoy, gerente propietario de Vehicles, que ya saben, son estaciones de servicio. Usted tiene una en Villarreal y otra en Castellón, ¿no?
Y otra en Castellón, sí, las dos con bandera BP.
y las dos tienen las mismas, me refiero que en las dos ha tenido los mismos efectos esta subida de gasolina.
Sí, 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 las dos. Y hablamos, estamos conectados, tenemos compañeros, tenemos amigos que tienen en otros lugares también este tipo de negocio y estamos todos más o menos igual.
Pues muchas gracias desde Vehicles esta entrevista que nos han dado para que la gente entienda un poco más cómo funcionan las estaciones de servicio desde luego por boca desde el propio propietario, que en definitiva es realmente la entrevista que nos interesa, que es lo que opina el propietario, el que apuesta y el que tiene un negocio y el que al final paga los impuestos en la provincia de Castellón.
Muchas gracias.
A usted, Kiko.
Si vienes como un vendaval, tú despistas y me ves a contraluz. No estamos en la misma latitud y ni siquiera cerca. ¿Y qué me vas a contar? Estando de fiesta por la capital, si sigues igual. Alguna crisis existencial, ¿y qué me vas a contar? Ahora te sobra espacio vital, ¿y qué me vas a contar? ¿Y qué me vas a contar? Estando de fiesta por la capital, ¿y qué me vas a contar? A contar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón. Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear. Con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva, solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web, opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob, en la avenida Pío 12, 73.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en Multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Nos encargamos de todo para conseguir la ayuda que encaje con tu negocio. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Bien, hoy es miércoles y nos toca pues otra entrega para conocer un poco más los servicios que ofrece pues la Fundación Caixa Rural Villarreal gracias a espacios como Chicaes y Neurovila. Y hoy volvemos a tener con nosotros al neuropsicólogo Iván Tripiana. Buenos días, Iván.
Buenos días.
Bien, Iván, hoy vamos a hablar de una enfermedad que la verdad afecta a bastante gente, ¿no? Lo que es la esclerosis múltiple.
Pues sí, mira, te puedo decir que afecta a 2,5 millones de personas en todo el mundo.
Wow.
Y en España pues tenemos 2.000 nuevos casos al año.
La esclerosis múltiple se conoce también popularmente, ¿no? Como ELA.
No.
¿No es lo mismo?
No es lo mismo. ELA es esclerosis lateral amiotrófica.
Uh-huh.
Y la esclerosis múltiple no. La esclerosis múltiple es una enfermedad, bueno, es una enfermedad cerebral.
Uh-huh.
El cerebro afecta al sistema nervioso. Y es la causa sería autoinmune, es de probable origen autoinmune. Entonces lo que hace es atacar a el propio sistema inmunológico, las células inmunes, sobre todo los linfocitos B, atacan a la mielina.
Uh-huh.
Los nervios, digamos que las fibras nerviosas están recubiertas por vainas de mielina.
Uh-huh.
Esa mielina hace que el impulso eléctrico se transmita mejor.
Uh-huh.
Y pues en la esclerosis múltiple, al perder mielina, evidentemente la comunicación neuronal se pierde. Y ya lo guarda una serie de secuelas que, si te parece, ahora vemos, ¿no?
Sí, me gustaría que me contaras un poco las causas, ¿no?, de esta esclerosis.
Bueno, mira, digamos que es una enfermedad multicausal, tiene varias causas. Se asocia a la falta de vitamina D, componente genético no es muy determinante, hablamos de entre el 1 y 3% a nivel genético. Y hay un descubrimiento en los últimos meses en neurociencia acerca de la enfermedad que yo casi te diría que es histórico.
Uh-huh.
Científicos de Harvard vincularon el virus Epstein-Barr a la, uh-huh, como la más probable causa de la esclerosis múltiple, ¿no? Y un, uh-huh, estudio posterior pues sí que explica un poquito el mecanismo de cómo ese virus en el cerebro produce esclerosis múltiple. Si te parece, te lo comento, uh-huh, muy resumidamente. Cuando ese virus ataca cuando el virus ataca a los linfocitos, cuando los linfocitos B, que son células inmunes, atacan al virus para defenderse, a su vez atacan a la proteína que es la que genera la mielina, ¿no? Entonces es un descubrimiento muy muy reciente que pone en evidencia por primera vez cómo un virus, en este caso el Epstein-Barr, da lugar a la esclerosis múltiple. Digamos, uh-huh, la causa sería, insisto, multifactorial, pero bueno, es vírica, pero sobre todo es nuestro propio sistema inmunológico el que ataca a la mielina defendiéndose de ese nuevo virus que han descubierto.
¿Y qué síntomas tenemos? ¿Cómo se despierta en nosotros esa esclerosis múltiple?
Bueno, los síntomas, digamos, por una parte sería fatiga, un cansancio intenso en forma de fatiga. También trastornos visuales, como la visión doble. Uh-huh. Puede aparecer visión doble, dificultades al hablar. A nivel más cognitivo pueden aparecer problemas de memoria y concentración. Afecta sobre todo a la velocidad de procesamiento de la información a nivel cognitivo.
Es una degeneración de nuestro cerebro, ¿no?
Sí, es una degeneración, pero bueno, digamos que la forma más... La esclerosis múltiple tiene varios subtipos. El más prevalente, el más común, es la remitente recurrente. Entonces, no, tampoco vamos a hablar de un proceso neurodegenerativo, en algunas formas sí. Pero, insisto, remitente recurrente, bueno, hay una serie de brotes que pueden remitir. Volver a aparecer, volver a remitir, digamos que puede mantener con cierta estabilidad, sobre todo si aplicamos los tratamientos adecuados, ¿no? Entonces, de síntomas, bueno, también aparece rigidez de las extremidades, entumecimiento un poco motor y control de esfínteres, también puede aparecer control de esfínteres, y luego a nivel más psicopatológico puede aparecer ansiedad y procesos depresivos, ¿no?
¿Tratamiento?
Bueno, tratamiento, en primer lugar estamos, bueno, diagnóstico que no te lo he comentado, es un diagnóstico clínico que se hace sobre todo en base a pruebas de neuroimagen, resonancia magnética también, algunas analíticas y punciones lumbares. Y respecto al tratamiento, bueno, estaríamos hablando de un tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico, sobre todo, hay fármacos de primera línea que son inmunomoduladores, como el interferón. Y luego ya más en segunda línea, si fallan los primeros fármacos, ya entraríamos en inmunodepresores, como es el natalizumab, que bueno, es bastante bastante efectivo, pero con inmunodepresores evidentemente hay que tener en cuenta los efectos secundarios y controlarlos, ¿no? Pues básicamente tratamiento es farmacológico. Luego hay una serie de recomendaciones que, si te parece, te comento.
Sí, porque yo imagino, ¿no? Como toda enfermedad tiene sus consejos previos para intentar de alguna manera prevenirla, ¿no? Sí, y es lo que también intentamos cuando hablamos contigo, ¿no? Cómo cuidar nuestro cerebro para que no sufra estos males en el futuro, ¿no? Porque imagino la esclerosis múltiple lo sufre pues gente a lo mejor de avanzada edad.
Mira, que no te lo he comentado antes, que te lo quería comentar. Los diagnósticos aparecen de entre adultos jóvenes de entre 20 y 40 años.
Pues es muy temprana edad, ¿eh?
En mujeres, se da mucho más en mujeres. Las mujeres tienen se multiplica por el riesgo por 3 de padecer esclerosis múltiple en mujeres. O sea que, pero bueno, como bien dices, ¿no? El tema de la prevención es importante, fundamental. Ahí entraríamos en el tema, mira, te puedo decir, por ejemplo, el tema de la vitamina D, que está muy asociada a la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, pues consumir vitamina D sería algo importante. A nivel nutricional también, tratar de consumir una alimentación más antiinflamatoria que proinflamatoria. Evidentemente, pues a ver, frutas y verduras, vamos a saber que siempre van a ser antiinflamatorias, ¿no? Por ejemplo, evitar pues bollería industrial, procesados que tienen esa característica un poco más proinflamatoria. Después, tema del sueño, tabaquismo, importante también. Hay estudios que demuestran que dejar de fumar reduce el riesgo de esclerosis múltiple. El sueño, tener un adecuado descanso, manejar un poquito también el estrés, y luego ya las actividades propias de estimulación cognitiva, que te las comento luego.
No, pues puedes hacerlo ya.
Lo hacemos ya. Vale, perfecto. Bueno, pues estimulación cognitiva, ya enlazo un poco con Neurovila. Nosotros en Neurovila, nosotros abordamos cualquier daño neurológico sobrevenido, no solo daño cerebral adquirido, sino entendemos que las demencias y la esclerosis múltiple también son daños neurológicos adquiridos a lo largo de la vida, entonces también los abordamos, ¿no? Ahora mismo estamos abordando mucha demencia en Neurovila y por supuesto esclerosis múltiple también. Entonces, como te he comentado un poco antes, ¿no? A nivel cognitivo, esclerosis múltiple, trabajamos a través de sesiones de estimulación cognitiva el tema de estimular la velocidad de procesamiento de la información, que está muy enlentecida, es el principal rasgo cognitivo de la esclerosis múltiple. Nosotros trabajamos ahí estimulando esa función. También hay alteraciones atencionales que las trabajamos también en estimulación cognitiva, y memoria verbal también está un poco afectada, pues también lo trabajamos. Y después ya desde el punto de vista de fisioterapia, que también también contamos en Neurovila, pues bueno, todo eso que te comentaba antes, un poco esa falta esa falta de coordinación y equilibrio y esa rigidez muscular de los miembros, pues esa espasticidad, pues también la tratamos con fisioterapia en gimnasio.
Pues ¿se nos queda algo más en el tintero, Iván, o ya estaría casi todo dicho?
Yo creo que básicamente está todo dicho.
Pues sí. La verdad es que es maravilloso, ¿no?, que pues a todas estas personas afectadas, ¿no?, pues se les pueda dar este servicio en Neurovila. Así que neuropsicólogo Iván Tipana, muchas gracias como siempre por haber estado aquí para contarnos lo que hacéis.
Gracias a vosotros.
Por el mercado central ya no me llamarás cuando quieras llorar y solo quedará lo que me cuenten los demás.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Arbo en Avenida Pío 12 55 Villarreal.
Tenim ara amb nosaltres l'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir. Bon dia, Samuel.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Ahir vam tindre el regidor popular amb nosaltres per parlar, diguem, de que mitjanament l'acusava de renunciar a la residència de la tercera edat, no? I nosaltres volíem parlar també amb vostè, no? Perquè li demanava explicacions sobre aquest tema. Què és exactament el que ha passat?
Bueno, el que ha passat és no res, vull dir, simplement nosaltres des de principis de legislatura, vale, vam començar, no, a treballar per intentar comprar uns terrenys per a poder construir una residència. A més, aquests terrenys estan dins del casc urbà i ara mateix en aquests terrenys hi ha una antiga fàbrica, val? El que passa que, bueno, degut a que aquesta empresa està en un concurs de creditors, va així a una subhasta i va ser molt complicat que com a ajuntament poguérem fer aquesta operació, no? Entonces, evidentment, no hem pogut dur a terme en este sentit, no? La compra d'aquest immoble, que era una de les coses que ens hauria agradat de l'equip de govern, però això no vol dir que tiren la toalla, no? Nosaltres estem mirant altres opcions, estem buscant altres terrenys per tal de poder fer a Sinalcora una residència de tercera edat, que a més és per primera vegada quan un govern municipal, no?, està intentant fer-lo, perquè ara molts diuen que si tirem la toalla o no la tirem, és que fins entonces ningú havia agafat la toalla. Nosaltres la vam agafar i, evidentment, la tirarem en el moment que tindrem uns terrenos per a que se pugui construir aquesta residència de tercera edat.
Sí, és veritat que sí que s'ha tret un préstam bancari, no? Un préstam bancari per tal de fer front a les despeses que puga produir, no?, aquesta residència de la tercera edat, uns diners que segons diuen des de l'oposició són innecessaris i que podrien provocar l'endeutament de l'Ajuntament, i que a més aquests diners, aquest préstam bancari, s'ha destinat, o sigui, no s'ha reservat per a aquesta futura residència de la tercera edat, sinó que s'ha invertit en altres qüestions al poble.
Això va dir el portaveu del Partit Popular. Pues me sorprèn perquè en l'últim plenari, que va ser aquest dilluns, tots els grups, incluït el Partit Popular, van votar a favor de justet d'això que tu acabes de comentar, que és que aquests diners que teníem reservats per a això, com de moment hi ha un terreno, puguem dedicar-lo a fer una sèrie d'inversions que són necessàries per al poble. En el compromís per part de l'equip de govern, que ara quan tinguem el remanent de tesoreria, aquests mateixos diners els invertirem en el terreny o, si no, els amortitzarem. I això ho va votar també a favor del Partit Popular. Per això me sorprèn molt que critiquen algo que ells van votar a favor el dilluns a la sala de la vesprada en el pleno de l'Ajuntament de l'Alcorà.
Sí, sí que me va explicar ahir que, bé, aquestes obres que s'estan fent sí que són necessàries, però és veritat que jo puc estar llegint ara mateix en la nota de premsa que el PP considera innecessari l'endeudamiento, dado que l'Ajuntament ja cuenta con un presupuesto de 17 milions d'euros en 2022. O sigui que estic llegint literalment la nota de premsa que ens vam remetre l'altre dia, no?, que per això s'estan produint totes aquestes entrevistes que estem fent ara així a la ràdio, per això ens va resultar cridaner, no? Imagina que a vostè també.
Efectivament, però bueno, això és la incoherència del Partit Popular. Mireu, així hem tingut durant 2 anys i mig el Partit Popular sense fer absolutament res, vull dir, i ara però, bueno, estem a un any i poquet de les eleccions, damunt segur que recentment he sigut elegit secretari general provincial i per tant pas que vulguin despertar-se, no? Però com qualsevol bèstia, no?, quan te desperte, pues encara pues no és coherent, no?, les coses que fa i pues fan aquest tipus d'actuació, no?, que el dilluns voten a favor d'una cosa en el pleno, que a més s'aprova per unanimitat, i que el dimarts en una ràdio pues critiquen allò que ells mateixos han aprovat, no? Per tant, bueno, jo crec que és un partit, no?, que demostra que a dia d'avui no té un projecte per al nostre poble, no té un projecte per als alcorins i les alcorines, i jo, com sempre dic, no?, per almenys té que tindre la gent, no?, la tranquil·litat que tenen un govern, un equip de govern responsable, que cada dia governen per a tots els ciutadans del seu poble.
Per tant, Samuel, aquesta futura, o sigui, aquesta residència de la tercera edat, encara que ara s'ha quedat un poquet al costat, sí que es pretén retornar a aquesta idea, no?
Mira, ahir sense més llum vam tindre reunions amb uns propietaris d'uns terrenys. Vull dir, la setmana passada vam tindre reunions amb altres propietaris de terrenys. Entonces, per això és el que antes li deia. És que en l'agenda política d'aquest equip de govern està tractar de construir aquesta residència de la tercera edat i que aquesta legislatura puguem comprar aquests terrenys. Però, clar, evidentment, una vareta temàtica per comprar no tenim. Vull dir, això és algo obvio. Jo, quan sé els terrenys, tampoc me conforme. A mi hi ha hagut gent que m'han proposat alguns terrenys, alguns llocs, que, evidentment, no vaig a comprar-los. Estan al costat de carreteres. Vull dir, jo penso que si hem tardat tants anys en l'Ajuntament de Eixe Pas, quan el peguem, que siguin uns terrenos i que el dia de demà, quan se pugui construir la residència, que siguin en un lloc idòneo a conforme se mereix la nostra tercera edat. Vull dir, jo no vaig a ser un alcalde que se faci la foto davant d'un terreno, sigui on sigui, simplement per dir que la compra. No. Vull que el dia de demà la gent se sentissin orgullosos del terreno que hem comprat i de la ubicació on hem decidit fer aquesta residència. Saben perfectament tots els meus veïns, totes les meves veïnes, sap perfectament l'oposició que hem estat durant 11 anys treballant al màxim perquè el lloc idòneo és on està la fàbrica Sanchis, perquè està pegada al casc urbà, és una zona de 10.000 metres quadrats que haguem pogut fer la residència de tercera edat i al redor haguem pogut fer tot jardí i zones verdes, però bueno, no ha pogut ser i per tant, pues, bueno, evidentment, el que ningú no ens podrà acusar és que no ho vam intentar. Sabem que això és la millor ubicació. Ara han vist que ahir a priori, a curt termini, seria molt complicat que puguin tenir aquests terrenys i, per tant, estem buscant altres opcions. A més, jo ho vaig dir en un primer moment, en Alcora hi havia que fer dos esforços per part de l'Ajuntament. Una era posar en marxa un centre de dia que en la vida s'ha ficat en marxa i que està construït des de l'any 2002, i s'ha ficat en marxa, i justet en aquest plenari d'aquest mes hem aprovat ja fer la licitació per a poder contractar aquest servei. I després, en el moment que tinguem a veure el centre de dia, evidentment comprar el terreny per a la tercera edat. Per tant, aquests són els nostres compromisos i en això és el que estem treballant per a complir-los.
Doncs alcalde de l'Alcora, Samuel Faomir, moltes gràcies per haver-ho aclarat així a Ràdio Vila-real i estarem molt pendents, no, de tot el que ocorrega, per xerrar de tot el que passa, no, en la seva localitat. Moltes gràcies.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
No sabré si eres igual.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Finalment, Sánchez anuncia que Espanya enviarà armes a Ucraïna. El subministrament s'afegirà a l'enviament d'armament a càrrec del Fons Comú de la Unió Europea. Vull que senten quines declaracions ha fet Joan Baldoví, ja saben, el diputat nacional per Compromís, sobre ese enviament d'armes.
I con les imatges que nos llegan de Ucrania, però també de Palestina, reconozco que son malos tiempos para los que, como yo, somos pacifistas acérrimos. Y creo que será una pregunta obligada. Estoy a favor de que la Unión Europea envíe, y España envíe, armas a Ucrania. Y creo que hoy voy a ser muy, muy, muy sincero. Y voy a hacer una cosa que a veces, o que no solemos hacer los políticos. Tengo muchísimas dudas. Por una parte, está claro que las armas lo único que producen es dolor, sufrimiento y muerte. Pero por otra, empatizo, me pongo en el lugar de un padre, de un abuelo que ha tenido que mandar a sus hijos pequeños fuera. Me pongo en el lugar de esta persona y entiendo que las declaraciones les valen poco para este conflicto real. Sinceramente, me genera muchísimas, muchísimas dudas.
Y a todo eso escribía en un tuit en la xarxa social también de compromís, pero esta volta senador nacional, Carles Mulet, escribía en un tuit. La pregunta, ¿també les enviarà el mateix dia a Palestina o al Sàhara? Quan, bueno, i en el mateix tuit ell posava l'hosta última hora de que Sánchez rectifica i Espanya envia armes bilateralment a Ucrània. Volem preguntar-li, en este cas en sentit de Joan Baldoví, i ara tenim el fil telefònic a Carles Mulet i volem preguntar-li ell què pensa de tot això. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Armes, i vostè fa la pregunta de si també serà al mateix temps que enviarà també a Palestina i al Sàhara i ese armament que va enviar a Ucraïna. Ina.
Sí, sí, és una pregunta, no? Més que retòrica, no? Estem tots en l'eixec al partit, no? Que som antibelicistes, pensem que la guerra no és la solució a res, pensem que el paper que ha de jugar Espanya té que ser segurament el de la diplomàcia i el d'intentar fins a l'últim moment. És un dilema moral el que tenim tots, no, damunt la taula, de fins a quin punt aquest enviament d'armes per part d'Espanya a Ucraïna ajudarà en algo o enquistarà encara més el problema. I també és una reflexió, no, en quant a ja, en aquest moment hi ha 65 guerres en el món, diuen, no, i mentre estem veient televisada la barbaritat i inassumible i que no se pot compartir de cap manera del que s'ha de fer en Rússia contra Ucraïna, al mateix temps, com hi ha molts altres conflictes bèl·lics en els quals inclús Espanya té alguna responsabilitat històrica, com és el de Marroc en el Sàhara, que no són notícia i en el qual Espanya mai ha pres un paper, el paper que li pertocaria, no? S'estan vulnerant diàriament els drets humans i les pròpies convencions dels organismes internacionals i ahí no hi ha cap tipus de reacció per part de la comunitat internacional.
Clar, però ahir és quan jo li faria la mateixa pregunta, que Joan Baldoví ho ha fet molt bé, així li ha dit, sé quina pregunta van a fer-me, jo li dic a vostè, vostès dins del seno del partit en compromís consideren que sí que hi ha un moment en què hi ha que enviar armament?
No és un debat que no l'han tingut en cap òrgan de compromís, no ens vam reunir per a parlar-lo, sí que vam tindre una reunió telemàtica per a fer un comunicat, per a mostrar rebuig contundent a la guerra, no? I a la invasió de Putin cap a Ucraïna, això sí que s'ha fet per part de l'òrgan de la coalició. D'aquest tema no hem debatut, sé que és un tema que és controvertit i que segurament és complicat perquè caldria analitzar-lo en molta profunditat, no? Quantes armes, quines armes, on s'enviarien armes, per a què van s'enviarien armes, què més ha fet abans d'Espanya fins a arribar a aquest punt de tindre que enviar armes, si estem en organismes internacionals com l'OTAN o la Unió Europea, no és suficient en el que estem aportant aquests organismes, és un debat molt profund que segurament no se pot contestar en un sí o en un no, no?
Clar, el que ocorreix és que d'alguna manera sí que tots en aquest moment estan deixant de costat la via de la diplomàcia i estan tot el món com en una regressió, no?
Sí. Sí, bueno, es un fracaso todo el que se claro. vivió, ¿no? Es un fracaso que durant mesos la comunitat internacional no és que pugui ficar solució a aquest conflicte que Rússia està invertint de les seves maneres. És un fracàs que la via diplomàtica no és que pugui donar resposta, que les sancions econòmiques, que recordem, acabaran afectant-nos greument a nosaltres també, no únicament al poble rus, tampoc no estiguin servint per a res. És un fracàs també, no?, que les accions militars que puguen estiguen plantejant-se a aquests nivells per part de països europeus, tampoc no veig que Espanya envie armament signifique que se solucione per a res el conflicte. Armament sempre és per a matar persones, no és per al tir de plat, no? I per a mi també és un fracàs, no?, que estiguem ara debatint si cal enviar armes o cal enviar armes. Hem arribat tard, segurament, i tampoc no crec que això sigui la solució, de veritat.
I per què en Ucrània sí i en els altres països no?
Clar, i això és la reflexió, no?, que volia fer instituint. No estic dient que sigui equiparable. Segurament la dimensió, no?, o la immediatesa o el que sigui tocant les portes d'Europa afecta més directament. Però volem recordar que quan hi ha un conflicte de 40 anys en una excolònia espanyola, on hi ha encara ciutadans que tenen carnet d'identitat espanyola, que estan ser massacrats per un país veí, i ahir no veiem cap tipus de reacció per part d'Espanya, quan podria fer moltíssim més del que està fent. Òbviament, no estic demanant que s'envien armes ni que s'aposti per la via armada, però és molt hipòcrita que per exemple, Marroc estigui firmant acords comercials de tot tipus, acords comercials que després els tribunals europeus tenen que anul·lar perquè són il·legals, perquè inclouen el territori saharaui, i Espanya sí està fent un paper totalment irresponsable i hipòcrita, i està eternitzant aquest conflicte quan ahir que sí que hi ha una via diplomàtica que se podria esgotar, no? I clar, anant ciutadans de primera, ciutadans de segona, segurament clar. El color de la pell també fa molt per a que es preocupen més d'uns que d'altres, els interessos econòmics directament, la geopolítica és molt complicada, no? I quan veiem coses d'estes, quan veiem com de miserable moltes vegades pot aplegar-se les decisions que es prenen per part de l'Estat i de la comunitat internacional, no? No val la vida igual en un continent que en un altre de manera desgraciada.
Fins i tot ni siquiera sancions, és dir, o cap a aquests països o limitar-se en els acords o no deixar-los que n'hi hagi comerç entre països, és dir, és que no han fet ningú tipus d'acció cap als altres països.
No cap, i contràriament a això és que inclús la major part de l'armament que se ven a Marroc, o inclús molta part de l'armament que se ven a Rússia i a Ucraïna, també a tots els països, és armament que se fabrica en Espanya i que s'ha estat exportant de manera completament alegre com si tingués cap tipus de repercussió. I clar, si guanyen guerres hem contribuït en la fabricació espanyola de bona part de l'armament que estem. I és el que estic dient, no? Efectivament, mentre estem plantejant sancions contundents contra Rússia, que tant de bo tinguin efecte, en Marroc fem tot el contrari, li fiquem catifes de dorades, no? O roges, no sé si és la discussió, no? Per a que pugui vendre els seus productes agroalimentaris fent competència des d'allà, els nostres productes, en tota la Unió Europea. Estem fent això, que la pesca extractiva que estigui fent en la zona del Sàhara s'estigui venent així, en l'estat espanyol, com si fos pesca marroquina, i això contínuament els tribunals estan dient que això no se pot fer, i nosaltres continuem firmant acords comercials que damunt van en la contra nostra, no? I que pensem que sí que tenim mecanismes de pressió, va dir, escolteu, respecteu les resolucions de la ONU i deixeu de massacrar la població civil. Però clar, una mina antipersona que ve a Espanya a Marroc costa un euro, i un euro és el que costa moltes vegades la vida del marroquí d'un saharaui, i per això pues mira, és el negoci, no? És molt dur, però és que és així el que està passant.
No sé si aquesta pregunta la vostè la porta en el Senat, perquè com n'ha portat prou fins a la fecha, no sé si ha arribat a portar-la, què passa en aquests països, o, clar, lògicament, ara quan ja sí que Sánchez ha anunciat que enviarà les armes, sí que espere que, supose, que vostè la portarà al Senat, no?
Sí, he fet una pregunta concreta, no?, de si pensa fer el mateix, en el cas concret de Palestina i del Sàhara, però el tema del Sàhara és un tema que contínuament estem fent preguntes parlamentàries, i la resposta que sempre és del govern és que estan explorant totes les vies diplomàtiques possibles, així en plan molt correctes, però això, és a dir, no estan fent absolutament res, perquè hi ha resolucions de la ONU des de l'any 92 que no empieza a cumplirse y así no hay que haya cada tipo de repercusión. Uh-huh. ¿Verdad? Contesten el que tienen que contestar y contesten el primer que digo, no, saben que no enviarán armas, no volen que no envíen, obviamente, a cap lloc, volen que la política a nivel internacional sigui un poc més útil i no tingui que recurrir-se al final a enviar armament i a intentar veure si l'altra part pot matar més persones, no? Pensem que anem a una escalada que és una realitat el que estic dient.
Pues Carles Mulet, senador nacional per Compromís, moltes gràcies per haver concedit esta entrevista i haver-nos aclarit aquest tuit que havia posat vostè.
Gràcies a vosaltres.
Que te acuerdes que a la luna tú no llegas si me pierdes. Míralo cómo se mueve. Ahora no quiere que me aleje. Me pide que me quede, que a nadie me llovese. Que mis labios le pertenecen. Venga, vámonos, no quemamos los dos. No sé cómo parar, esto es una adicción. Si tú sabes frenar, ven aquí, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Ojito verde, labios que me pierden. Yo te condeno toda una vida a quererme. Y si no estás conmigo, que te acuerdes. Que está la luna, tú no llegas y me pierdes.
Estás a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat El Arbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Yeah. Ara Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Te queda poco para olvidarme. Ya no te queda tiempo para acordarte. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá no haber sabido amarte.
Y avui se presenta, se consolida aquesta escola d'igualtat que hem tingut ja dos anys anteriors, però ja definitivament se queda i se consolida. Per a que ens expliqui aquest projecte tenim a Sílvia Gómez, ella regidora d'Igualtat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
De l'Ajuntament de Vila-real. I també tenim a una agent d'igualtat que és Anna Moltó, que ja té experiència en el que ha sigut les escoles d'igualtat així a la ciutat de Vila-real. Molt bon dia, Anna.
Hola, buenos días.
Regidora, tenim un projecte ja consolidat així en Vila-real, que serà l'Escola d'Igualtat, no?
Sí. A veure, com sabeu, van haver dues edicions anteriors que les va promocionar la nostra companya regidora Rosario Royo, però i clar, ara quan estàvem plantejant el tema de poder continuar en aquestes edicions de l'Escola d'Igualtat, el que vam pensar és que el teníem que consolidar, no? Que teníem que anar més enllà del que pogueren ser unes edicions o que se poguera inclús en un moment donat deixar de realitzar-la, no? Uh-huh. Aleshores pensàvem que l'Escola d'Igualtat és una escola d'igualtat de Vila-real, de fet la denominarem Escola d'Igualtat de la ciutat de Vila-real, perquè creem que s'ha de treballar d'una manera molt transversal el que és l'Ajuntament de Vila-real, que de fet ho fem i s'intenta treballar entre tots els regidors i regidores per a fer que totes les actuacions nostres siguin el més igualitàries possibles i sempre dins de la vessant esta i en l'àmbit de la igualtat. Per què volem anar a lo que és la manera més global i transversal? Perquè evidentment, com se va plantejar en el seu moment en xerrades, que evidentment l'objectiu prioritari és sensibilització i formació de la ciutadania de Vila-real i evidentment anem a seguir en aquesta línia, però no només en xerrades, que en xerrades, que és el que vos parlarà Anna Moltó, que de fet són molt necessàries perquè d'ahir és el que he dit abans, sensibilitzem i formem els nostres ciutadans i ciutadanes, sinó que a més volem ser més ambiciosos i volem fer accions diferents dins de lo que és el pla d'igualtat i dins de lo que és la ciutat igualitària que diem que és Vila-real. Volem anar més enllà del que era de xicotetes accions formatives de sensibilització, sinó anar ja a globalitzar l'actuació en tots els vessants, tant en instituts formatius d'educació, en joventut, inclús en serveis socials. També tenim que fer anar més enllà en l'estudi del que volem a la nostra ciutat en esta línia de l'àmbit de la igualtat, que s'ha de treballar molt, que s'ha treballat molt, s'ha avançat molt, però que hem de seguir treballant i avançant.
Claro, és un bon moment, ara que tenim prop el Dia de la Dona, que és el 8 de març, el tenim ahí per a dir no només és ese dia, sinó que jo crec que en la formació tu formes a tot el teu entorn perquè això siga una realitat i és d'aquesta forma que és una acció contínua, no? En acció contínua, no?
Sí, así es. Y además, tal y como lo ha explicado Silvia y tú misma ahora has rescatado la idea, uno de los objetivos de la Escuela de Igualdad es que no sea solo las efemérides, sino que durante todo el año se esté realizando un trabajo de implementación tanto del plan como de otras acciones que entren dentro de un plan de igualdad o no, sino situaciones en las que consideremos por diagnóstico que hace falta incidir y que hace falta cambiar algo, pues ahí estamos y vamos formando a la ciudadanía porque es fundamental. La ciudadanía no puede ser que solo los niños estén formados, porque luego llegan a casa y se encuentran con respuestas que no entienden, porque sigue siendo, digamos, pues de una cultura antigua. Entonces, claro, para modernizar a los papis, a las mamis y a los abuelos y a las abuelas, hay que hacer escuela de ciudadanía.
Fíjese, Ana, cuando usted dice lo de hay que formar, hay que detectar dónde está el problema, es que ese es el problema más grande que nos estamos encontrando. Porque si a ti te forman en un colegio, por ejemplo, ¿no? Y te dicen qué es la igualdad, y cuando llegas a casa y una autoridad como es tu abuelo o tu padre te dice, pues eso no sé cómo hay ahí, ¿no?
Exacto.
O eso no ha sido nunca así. Qué buena idea, ¿no? Que esto es como detectar, fíjate, es detectamos dónde está el problema y no lo dejamos avanzar, lo muy curamos, bien, lo sanamos, ¿eh?
Así es. Así estamos. Y bueno, pues la oportunidad que da Vila-real a que su ciudadanía no quede al margen de la igualdad y del futuro y de una sociedad mejor, yo creo que es inmejorable. Y que tenemos que luchar por ella, o sea, ahí vamos a trabajar. Bueno, la verdad que me he enrollado un poco. No os he comentado las personas que vienen, y pensar que, bueno, la gente que viene está ya hace muchos años en su vida profesional, uh-huh, incorporando la igualdad. Saben de lo que hablan. Una abogada, una pintora, personas que ya llevan trabajando un tiempo y saben cómo comunicar y cómo explicar qué hay que hacer en cada ámbito. Por ejemplo, Marta Ledesma viene el miércoles que viene, que es una psicóloga, orientadora laboral, que conoce muchos ámbitos y, sobre todo, entiende y conoce muy bien la coeducación ciudadana, es decir, cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros para tener relaciones de igualdad. Ella nos va a dar pautas para ello. Después, María Cervera lleva haciendo un trabajo buenísimo con familias para comunicar y enseñar lo que es la corresponsabilidad, ¿vale? No solo la conciliación, sino corresponsabilidad. Esto es de todos. Y
madre,
de todas.
Cada conferenciante que me dice, claro, creo que me sorprende y me gusta más.
Pues
continuamos.
Sí. María Navarro es una mujer trabajadora social experta en la historia de del movimiento LGTBI, uh-huh, y ella nos va a contar cómo ha evolucionado ese movimiento durante el tiempo que lleva adelante, desde sobre todo estos últimos 30 años, y los conceptos que debemos conocer y qué terminología y qué es cada cosa, para que nadie nos engañe y para que sepamos qué significa cada palabra y qué significa LGTBI, por ejemplo, ¿vale? Y qué significa, pues, el sexo sentido y el género y un poco todas esas cosas que oímos en las redes sociales o que oímos en los medios de comunicación y que no las sabemos interpretar perfectamente bien. Vale, después vendrá María José Montolío, uh-huh, que en estos momentos es una mujer política, sabe mucho de política y nos va a contar qué aportaciones han hecho las mujeres a la política, porque ahí hemos estado, pero no se conoce bien, como tantas otras cosas. Pues ella nos contará pues cómo las mujeres han ido incorporándose a la política, quiénes son las madres de la Constitución, que también existen. En fin, ya veréis, os gustará mucho. A mí me gusta mucho cómo lo hace María José. Y Vita Rufat viene a contarnos en mayo, al final, creo que es el día 26, que es el día en el que es una efeméride más, pero bueno, la utilizamos porque, además, Vita, sabéis, es una vía realenca que conocemos todos, que Vita Rufat es experta en salud pública, la tenemos disponible para contarnos los determinantes de salud, cómo se analizan con perspectiva de género, ¿vale? Y bueno, nos quedan dos charlas. La siguiente la da Ali Brancal. Ali Brancal ha sido teniente alcalde en Castellón, la conocemos todas, y sobre todo su trabajo en igualdad con la ciudadanía es fantástico y muy importante, y sé que ella nos va a dar pautas para incorporar la perspectiva de género en las asociaciones, en los proyectos sociales, en los proyectos de las organizaciones, porque a su cargo han habido 3 planes de igualdad de Castellón y bueno, tiene experiencia de sobra para comunicar. Y el último, a mí me hace especial ilusión porque soy seriadicta y cinéfila, y como muchas personas, pues como tenemos oportunidad de ver series y hemos pasado pandemias, pues hemos visto muchas cosas. Y Mercé Galán, que es doctora en Bellas Artes, uh-huh, y ella nos va a hacer un análisis muy bonito y muy experto sobre cómo nos enseñan cosas desde las series y desde el cine. Uh-huh. Y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y que seamos críticos para analizar.
Claro, claro. Verá, Ana, yo lo que necesito es que cada una de estas personas, antes de hacer la charla, nos dé unas pinceladas. Se lo digo a la concejala, porque lógicamente yo creo que... Sí, además le vamos a estirar, le vamos a comprometer aquí entre las dos para que el día anterior o es durante o después después de la charla, nos da igual, puedan venir y nos puedan dar así una pincelada de lo que va a ser la charla, porque son todas tan interesantes.
Estupendo.
Pues hombre, sería súper interesante, porque es lo que decimos, ¿no? Que así podemos llegar a más, lo podemos arribar a mes,
claro,
a Merchen, ¿no?
Claro.
Los altres també en la vostra ràdio, evidentment, som mucha de comunicació, que sí, que podem fer més extensió el que hi ha, i a més una persona que ho puga sentir i dir, bueno, ja la propera vaig. Perquè, clar, m'està agradant molt que està contant això.
Claro,
realment és una manera de difondre i de fer un, diguem, un només la paraula de, bueno, de un
una divulgació,
un altaveu, una difusió del que és. I Susana sí que volia dir que no havia dit abans que això, l'Escola d'Igualtat van a ser evidentment des de l'Ajuntament de Vila-real, lideren l'Ajuntament de Vila-real, però també se van implicar moltes associacions que així a Vila-real treballen per l'àmbit de la igualtat. Aleshores, es tenen que agrair la tasca que fan diàriament en aquest àmbit, que de fet Vita Rufat és una dels referents del grup de dones d'una associació que treballa en aquest àmbit i que sense elles evidentment no existiria, no?, aquesta Escola d'Igualtat o inclús les accions que podem fer, perquè sense elles en la societat, com he dit abans inclús en la roda de premsa, no podríem fer moltes accions l'Ajuntament, les administracions, sense ciutadans i ciutadanes, sense la seva implicació no faríem res.
Sí, però d'alguna manera jo crec que l'Ajuntament està obligat de ser i sa cassola on se puguen tots posar els ingredients d'allò que tenim que anar menjant en el futur, no?
I tant, i hem d'estar ahí.
Molt agraïda, regidora d'Igualtat, Sílvia Gómez, molt agraïda que m'hagi aportat Anna Moltó i este projecte, perquè a més jo crec que els oients això van agrair-lo de forma infinita cap a la seva persona per haver-se interessat en este tema i haver-li donat, diguem-la, aquesta plataforma perquè se puga portar a cap.
Moltes gràcies,
Anna
Moltó,
agent d'Igualtat.
Gràcies.
Ens ha agradat molt el que ens ha contat.
Que bé.
Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per la col·laboració.
Si aún me queda hasta el cariño que ya no busca, no hay culpa, no hay culpa. Y alguna lagrimita sigue cayendo. No soy de piedra, a mí me lleva el corazón y el viento. Y ojalá saber qué haces para estar.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Vila-real.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntament d'Onda.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Bueno, i este matí, sobre les 9 i mitja del matí, el president del govern, Pedro Sánchez, feia esta intervenció en el Congrés on anunciava aquesta rectificació i deia que Espanya enviaria finalment armament a Ucraïna.
España siempre ha entendido que este ataque es a Europa, a sus principios y a sus valores. Y por eso siempre hemos defendido acciones coordinadas a nivel europeo, no un sumatorio, como nos recordaba ayer el alto representante, de iniciativas de cada país. Por eso apoyamos la activación del Fondo Europeo para la Paz para la entrega de armamento defensivo y ofensivo por parte de la Unión Europea a Ucrania. Y quiero recordar además a sus señorías que España es el cuarto donante de este fondo. Esta ha sido mi posición, ha sido la posición del Gobierno de España. Y creo además que es la adecuada, lo creo firmemente. A una amenaza europea debemos dar una respuesta europea, coordinada, unida. Es lo que nos pidió el alto representante Josep Borrell y a esa llamada España respondió al instante. Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
I serà un dels anuncis que ha fet el cap de l'executiu espanyol en la compareixença al Congrés, on ha acudit este matí per explicar la postura d'Espanya en la invasió d'Ucraïna. D'altra banda, Sánchez també ha anunciat que Espanya demanarà a Europa que s'incloga a Rússia en la llista negra dels paradisos fiscals. Què et sembla, Maria?
Com? Perdó, Susana, com?
Que també ha demanat que a Rússia se la incloga en la llista negra dels paraïsos fiscals.
Clar.
Ah, que els demés paraïsos fiscals estan en llistes negres.
Ja, bueno, sí.
En fi, això era el que deia el cap, de l'executiu espanyol en la compareixença al Congrés este matí. Jo crec que era el que s'esperava,
A veure, sí, no? Perquè hi ha hagut molt de rebombori que ja vam parlar ahir, no? I jo te vaig dir que no entenia per què s'estava dient que Espanya no estava manant les seues armes quan ho estava enviant per dins del Fons Cooperatiu per la Pau de la Unió Europea. Doncs ara finalment també enviem per partida doble, perquè recordem que som la quarta força o el quart país que més va enviar armes dins d'aquest Fons Cooperatiu, i a banda ho farem de manera individual, no? També.
Sí, era a més tu estaves sentint la intervenció i em dies, "No, no farà", i al final,
clar,
no ho ha dit al principi, ho ha dit avançada la intervenció, fa un gir de postura. S'havia mantingut fins ara recte i s'ha justificat en el canvi de postura argumentant que des del primer moment havia entès que la millor manera d'ajudar a Ucraïna era amb accions coordinades per part de la Unió Europea, tant pel que fa a l'ajuda humanitària com a l'enviament de material ofensiu i defensiu al país per a fer front a l'atac de Rússia. Però ha insistit que aquesta acció conjunta és millor que un sumatori d'accions individuals dels països, però al final ha entrat per aquest per fer-lo també de forma individual, fer accions individuals. Se li qüestionava o se creia que estava pressionat per aquesta coalició que és Unides Podem, que sap tot el món que no està gens d'acord en que se prenguera aquesta postura.
Bueno, jo crec que tot el món, bueno, no sé si tot el món, no? la solució de manar armes a Ucrània, pues sí, per donar-los recolzament, no? Però al fi i al cap, Susana, qui agafarà aquestes armes que arriben són ciutadans corrents, no? Que estan allí, que s'han quedat per lluitar enfront de la seva llibertat, no?
Maria, jo quan miro l'armament que diuen que volen enviar, em fa molta por, no?
Clar.
O sigui, per exemple, en personal actius, si parles d'Ucrània n'hi ha 200.000 i si parles de Rússia n'hi ha 850.000.
Clar.
És que cada cosa és com triplicat. És una situació ben difícil i de veritat jo crec que aquests governs, aquest govern, aquest últim que ha pres posició de la direcció d'Espanya, s'ha enfrontat a les pitjors coses que se pot veure un dirigent polític.
La veritat és que sí, en la nostra última, bueno, la última nostra part històrica, no? Així espanyola, és la pandèmia o aquesta guerra que ja no estàvem acostumats, no, a viure en el nostre segle XXI, en la nostra normalitat, perquè recordem que les persones d'Ucrània vivien normal com vivim nosaltres, no? Anàvem a treballar i de sobte sonen les sirenes i perquè es comencen a bombardejar la nostra ciutat, no? I això hi ha que tindreu en l'enteniment de cadascú, no?
I no oblidem que de forces nuclears, d'armes nuclears, ells ne tenen zero, els ucranians ne tenen zero, i Rússia en té 6.255.
I malauradament, no? Ja s'està amenaçant amb aquest tipus d'armament, Susana.
En fi, Maria, ens tenim que acomiadar. Són les 2 del migdia, rosa les 2 del migdia. Els deixem en bona companyia, ja saben, en allò que han tret a la gent, com és parlar d'esports i com és parlar del Villarreal Club de Futbol. No se'n vagin, perquè ara entra en acció qui? Pues Javi Mata.
Estás a la 92.